migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els pisos turístics és un d'aquells quès que tenim a sobre. De fet, la demanda de pisos turístics ha crescut enormement. Ha crescut fins i tot, la demanda de pisos turístics ha crescut per sobre de la demanda d'habitacions d'hotel. En aquest cas, la pujada ha crescut un 35% davant d'un 11%. És a dir, un 35% per als pisos turístics i un 11% de cara als hotels, a la demanda d'hotels. És un problema, és tot un problema, sobretot si això afecta. Això afecta? Aquesta seria una de les preguntes. I de quina manera ens pot afectar tot això? Estem parlant de que ha crescut 3 vegades més ràpid que la d'hotel. Aquesta és la situació. Els viatgers que opten per lloguer vacacional doncs augmenten un 34% fins a l'abril, això són dades fins a l'abril, i els que van a allotjaments hotelers pugen un 11,4%. Què tal? Benvinguts a migdia COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estem parlant dels pisos turístics i el volem enfocar. Si en el teu bloc, si en el teu immoble hi ha un pis turístic, això li pot afectar el valor? Per què? Pel trasllat de persones, pel soroll que hi pot haver, en funció de moltes coses. A vegades és una loteria el que pot tocar-te, no? De fet, els veïns de Barcelona que conviuen en pisos turístics que causen molèsties no només han d'aguantar el que tot això comporta, sinó que també pot arribar a devaluar els habitatges dels veïns fins a un 25%. Estem parlant d'una devaluació del 25% i la pèrdua de valor escala encara més si hi ha més d'un focus de conflicte en una finca. És a dir, si en comptes d'un pis turístic hi ha 2 o 3, doncs ja encara el problema pot ser pitjor, no? És una problemàtica que fa que els veïns no puguin més. Marc Puerto, com estàs? Benvinguda, bon dia.
Bon dia.
Bon migdia. De fet, és una situació... Encara que l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, i és una regularització que els municipis directament tenen les competències per dir, bé, donem permís o no donem permís, això, és a dir, que això aniria per barris, i hi ha una llei general pel tots. L'Ajuntament de Barcelona, d'entrada, que és on hi havia un dels focus principals, doncs ha posat mans a l'obra i ho va reduir molt, però no és suficient. Aquest fenomen marca molt, eh?
Exacte, i a més és un fenomen que es produeix a Barcelona i que ara per ara no s'ha detectat a altres ciutats turístiques d'Espanya. Aquí, on la xifra d'habitatges d'ús turístic amb llicència es va congelar el 2014 en uns 9.000, els veïns expliquen que és molt complicat tancar l'activitat econòmica si és legal, encara que l'actual govern municipal vol reduir el nombre de pisos per visitants als barris més pressionats. La ciutat, des de l'any 2016, està lluitant contra aquesta oferta il·legal, però sembla ser que els maldecaps pel tràfic de maletes a qualsevol hora o la poca cura que tenen dels espais comuns, així com també la gresca i les festes que es fan fins a altres hores de la matinada, s'han d'aguantar pels veïns dia sí i dia també. Per tant, una situació amb la que han de conviure en el seu dia a dia, que no només els hi produeix problemes econòmics, sinó que també de salut, tant mental com física, per no poder aguantar això en el seu dia a dia.
El cas és que tot això és un bonquer. És un bonquer econòmicament pel propietari, en tot cas. Però la gran pregunta, com pot afectar tot això a un pis? Si hi ha un pis turístic en el teu immoble, si tu vols vendre la teva vivenda en aquell moment, o llogar-la, això afecta? Afecta el preu que pots posar? Afecta el preu de venda? Afecta el preu del lloguer? Traslladem aquesta pregunta al senyor Carles Sala, que és portaveu dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya. Carles, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies. Escolta'm, pregunta directa. Els pisos turístics devaluen a la resta d'immobles del mateix edifici?
Bé, una miqueta a la introducció dèieu que això va depèn del lloc i depèn de com, no?
Sí.
Però sí que és veritat que si estem en un edifici en què ja ha fet la divisió horitzontal, que hi ha tota una sèrie de veïns, que aquests veïns doncs, és la seva residència habitual, doncs, des del punt de vista de que qui el vol comprar, si vol comprar per anar-hi a viure-hi, doncs, bueno, els nostres agents immobiliaris a vegades ens comenten doncs, que hi ha alguna operació que fins i tot cau, que no es realitza, perquè si hi ha pisos turístics, doncs, d'entrada ja hi ha la prevenció del soroll, de maletes amunt i avall, de gent canviant constantment en l'edifici, no? Per tant, això és cert des d'aquest punt de vista. Des del punt de vista de que si qui el compra per posar-lo en lloguer, que en aquest moment no és el més habitual donat el context regulatori, doncs aquí no hi hauria cap tipus doncs, d'influència, no? No, perquè qui el compra és doncs, perquè doncs, busca posar-hi doncs, una família o compra com a petita inversió o compra pel que sigui.
Després, conforme a organització, s'està fent bé el fet de legalitzar i limitar o no limitar els pisos turístics? S'està fent bé? Les administracions ho estan fent bé ara?
Jo crec que aquí s'ha anat molt a una normativa, l'última que s'ha aprovat a Catalunya i que s'havia de tramitar després com a projecte de llei, però que a l'acabar la legislatura doncs, ha decaigut i ja ho veurem doncs, quan comenci la nova legislatura quines són les actuacions. Jo crec que la norma que es va dictar el setembre de 2023 es va anar una mica al bronc gros. Ara mateix estava parlant de cirurgia fina i precisament jo crec que el decret llei li falta aquesta cirurgia fina. Jo diria que va faltar molt escoltar a diferents actors importants en aquest sector, especialment doncs, els municipis, però també el sector professional. És veritat que en aquells mesos i en base a l'aprovació de la llei de vivienda, doncs una mica hi ha molts propietaris que buscaven doncs, alternatives i que s'havia disparat doncs, la concessió d'autoritzacions per destinar habitatges a lloguer turístic. Crec que, sense segurament buscar mala fe, doncs, especialment doncs, el principi d'autonomia municipal des del punt de vista de la regulació, en la línia de que no han estat escoltats els municipis, doncs aquí es va cometre un error i tractar a tots els municipis per igual, per mi és un altre error important de la norma.
Bé, això seria un què, sinó que s'hauria de fer una mica més, com abans deies, quirúrgicament, no? Municipi per municipi, fins i tot barri per barri, fins i tot bloc per bloc.
Sí, perquè també és diferent, eh? Quan hi ha un edifici que, doncs des del punt de vista doncs, sencer, no? És una propietat vertical, per entendre, eh? El conjunt d'apartaments o d'habitatge van destinats a l'ús turístic, aquestes altres efectes col·laterals desapareixen més d'aquell edifici. No? I, per tant, aquestes qüestions ja de si les molèsties entre veïns es poden produir, doncs ja no passa. No? Però bé, avui en dia també la presa de consideració...
No et sento bé, Carles, no et sento bé.
Disculpeu, jo no m'he mogut. Dic que amb la presa de decisions de les comunitats de propietaris doncs, també es pot evitar que succeeix això, no? que col·locant els estatuts a la prohibició de destinar habitatges de l'edifici a ús turístic, doncs, també és una altra mesura doncs, que al llarg de tots aquests anys doncs, també hi han anat adoptant diferents comunitats per evitar aquestes situacions.
Aha. Doncs, senyor Carles Sala, portaveu dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable. Molt bon dia, moltes gràcies. Llàstima, aquestes hores més o menys estava explicant que això bàsicament aniria per barris, va en funció de les ajuntaments i que no es pot valorar d'una manera certes zones de Catalunya com d'altres, en aquest cas conforme a pisos turístics. Però clar, això els propietaris dels immobles els hi dona igual. El cas és que si el seu immoble perd valor per una situació així, doncs, i no hi ha cap inversió pel mig, no només perden diners sinó que també poden perdre fins i tot salut, en aquest cas. De fet, aquesta lluita de Barcelona contra els pisos turístics es van arribar a detectar, atenció, ofertes sense llicència fins a 6.000 apartaments, fins a 6.000, parlo de Barcelona, 6.000 sense llicència. Estem parlant de l'any 2016. Això es va iniciar l'any 2016, es van posar en marxa en aquesta lluita contra els pisos turístics il·legals. 30 rastrejadors, van posar 27 inspectors, 6 letrats per posar en marxa. Fins i tot, a principis d'aquest any, la notícia va ser que fins i tot s'havia posat una multa rècord de 420.000 euros. 420.000 euros. De fet, aquesta xifra i aquesta feina ha donat els seus fruits i s'han rebaixat buscant entre anuncis, coses i maneres que no estaven del tot o no hi havia una llicència o no estava clara. Es van rebaixar de 6.000 fins a una xifra molt baixa. Uns 300. Bé, estem parlant de xifres hipotètiques i aproximades en aquest cas, però que la xifra s'ha donat. Ara, la demanda continua. La demanda continua i pujant. El creixement de demanda de pisos turístics creix un 35% i la d'habitacions d'hotel un 11%. Parlo de Barcelona. Serà un problema difícil i que possiblement morir d'èxit a vegades no és el què. Va, de seguida parlarem de coses per l'estiu, ara que parlem d'estiu, i parlarem d'activitats d'estiu. Parlarem de tallers de cuina pels joves, i a veure si també pels grans, a l'ESCOP, a l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. En parlem de seguida aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amics, cuina, ja sabeu que cuinar és un plaer. Bàsicament, a qui li agrada cuinar és un plaer. I a partir d'aquí també pot ser una professió de present i de futur. I això a l'ESCOP ho sap fer molt bé, perquè d'això es tracta l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Però ara ve l'estiu. I què es pot fer a l'estiu? Doncs l'ESCOP està preparant, o prepara cada any, uns tallers d'estiu per a nens i nenes des de l'1 al 19 de juliol. Parlem de què van aquests tallers d'estiu i en parlem amb el cap de cuina de l'ESCOP, la cap de cuina de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, el Jordi Narro. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs? Cuinar és un plaer, Jordi. Què t'ho he de dir? Què t'he de dir jo?
I menjar més, eh?
Menjar encara més, fins i tot. Bé, ara que ve l'estiu, a les copes prepareu cada any aquests tallers d'estiu. Des de quan està fent aquests tallers? Quan va començar tot això?
Bueno, això ho vam arrencar l'any passat com una idea pilot, de dir, ostres, anem a veure... Jo sóc pare d'una nena d'8 anys i un nen de 14 anys, i moltes vegades els pares, quan arriba l'estiu, no sabem què fer amb els nens, es col·loquem sempre els típics casals, que no els acaben d'agradar, perquè no acaben ser al gust de tots els nois, i se'ns va acudir a dir, ostres, per què no ensenyem aquests nens en unes setmanes, que aprenguin unes coses bàsiques de cuina, que s'ho passin bé, que disfrutin, a part d'aprendre, que disfrutin aprenent, no? I vam fer una miqueta com una prova pilot, com et deia, l'any passat, i va anar superbé, els nois van quedar molt, molt contents, i vam decidir aquest any tornar-lo a fer i ampliar també alguna setmana més, perquè ens reclamaven, ostres, poder ampliar una setmana més. I aquest any fem 3 setmanes de casal d'estiu. Sí, que és molt interessant, la veritat.
Molt bé. I què s'aprèn aquí, aquests tallers d'estiu de l'ESCOP?
Bueno, bàsicament, intentem fer una recepta i una cuina molt, molt atractiva, pensant a que són nens que venen molts d'ells amb nivell 0 i alguns que venen amb nivell de casa, són nens que tenen inquietuds, a dir, ostres, van amb el Masterchef, fan cuinetes a casa i tal. Molts d'ells ja venen amb unes inquietuds culinàries, que això és molt important quan venen al taller, que tinguin unes inquietuds culinàries, i quan arriben, però no fa falta que tinguin un nivell bàsic de res. Venen aquí, doncs, bàsicament ens fem unes receptes cada dia divertides, fem l'esmorzar junts, fem el dinar que dinaran junts i fem receptes pues molt divertides, des de dolços, cakes, piruletes de xocolata, diferents tipus de pastes fresques, hamburgueses, de fetes per ells d'autor, ens ensenyem inclús a fer una paella, a fer un concurs de croquetes. Vull dir, és una cosa, s'ho passen superbé, amb un ambient distès, ¿vale? I una cosa que ens agrada molt i que jo creiem que és molt important, que li perdin la por a la cuina. ¿Vale? La idea és, ostres, que una miqueta que comencin a engrescar-se a entrar dintre la cuina, que li perdin, aquesta por als focs, als forns, a cremar-se, a tallar-se, i que agafin confiança en si mateixos a la cuina. Jo crec que això té un valor per ells incalculable de cara al futur.
Escolta'm, i què s'ha de fer per apuntar-se a aquests tallers?
Doncs és molt fàcil, això és contactar a l'escola, ja sigui via mail o ja sigui via telefònica, trucar, no es para gaire perquè tenim les places ja al límit, estem ja amb l'aforament gairebé ple, però bueno, encara queda alguna plaça, llavors qui vulgui apuntar-se, doncs que jo l'engrescaria que truqui a l'escola i bueno, ja explicarà una miqueta com funciona, quina setmana vol anar, o si vol anar 3 setmanes, 2 setmanes, pot triar una miqueta a la carta. I això, sobretot, l'únic que demanem és això, ganes de divertir-se, ganes de passar-s'ho bé i que bueno, hi ha un mínim de ganes d'aprendre a cuinar, no? Amb això, pues, és més que suficient.
Senyor Jordi Narro, cap de cuina de l'escola, escolta'm, gràcies per tot això i felicitats per l'iniciativa d'aquests tallers d'estiu que tenen tant d'èxit.
Molt bé, gràcies a vosaltres, un plaer.
Bé, si us interessa el tema, ja sabeu que la pàgina de l'Eshop ho trobareu tot, és eshop.com, ja hi trobareu el telèfon i tot. Que, això dona molt de la moda dels programes de Masterchef i de més, i Masterchef Junior, totes aquestes coses que han donat, doncs, i en aquest cas és una part molt positiva, aquest cuc pels joves de poder cuinar, no? Aquestes ganes de poder cuinar, aquesta professió que és de president de futur, i que ja, com deia precisament el Jordi, doncs és una qüestió també que els utilitzarà molt bé, no? Bé, escolta'm, estan pensant en canviar el cotxe? Mira, doncs escolta això que t'interessa, perquè a Record Motor ho tenen. Ah, ho tenen. Cotxes de qualitat per no portar-te cap sorpresa. Record Motor .com. Amb cada quilo podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat i en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitzen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com. Són més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. Amb cada quilo. Va, que de seguida arribarem a 2:15, actualitzarem la informació de serveis que ve amb tempestes, atenció, perquè aquesta tarda hi ha alertes del Servei Català de Meteorologia, precisament del Meteocat, per intensitat de pluges, més o menys a les mateixes comarques que ahir per la tarda. Ahir per la tarda hi havia aquesta revifada, doncs de seguida actualitzarem el temps, el trànsit i els titulars d'esports. Mbappé ja és aquí. En parlarem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Fins ara.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de julio. En tienda, web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas entre 2 y 4 euros en cebada. Y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están dentro de este número de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Momentos. Con Luis Rodríguez.
Momentos. Momentos de momentos.
Momentos de Luis Rodríguez. La trobada de cada nit.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvil y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvil tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa? ¿Que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025.
¿Eh? Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años, se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Els personatges d'actualitat a Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 de 2 del migdia. És el moment d'actualitzar la informació de serveis. Fem una mica de meteo. El temps que ens espera de cara a aquesta tarda. Escolteu-me, atenció, perquè ja a partir ja d'aquesta tarda, d'aquestes hores, començarà a reactivar-se les tempestes a la part nord de Catalunya. Sobretot al nord-est, pràcticament les mateixes comarques que estaven en alerta ahir, fins i tot una alerta elevada a Osona, hi ha una alerta taronja, on a part de importants pluges, abundants pluges, poden encara en forma de tempesta i fins i tot no es descarta zones de calamarsa. No estarà plovent tota l'estona, però quan arribin les tempestes poden ser fortes o molt fortes. Pluja abundant durant tota aquesta tarda. Comarques com tot el Pirineu, Pirineu i Prepirineu, però sobretot a la part nord-est de Catalunya, comarques del nord de Barcelona i de Girona, doncs les precipitacions poden ser abundants o molt abundants. Demà dimecres ja ens llevarem amb un dia molt assolellat. Ja notarem que avui les temperatures comencen a pujar i demà dimecres, tant pel matí com per la tarda, doncs les temperatures continuen continuaran pujant i no esperem pluja. Més aviat, un cel on predomini el predomini del sol serà la notícia, la mateixa fotografia de cara a dijous, i és que les temperatures s'enfilaran durant, a partir ja de demà, s'enfilaran de forma important per arribar a un sostre realment de ple estiu. Esperem temperatures de cara al cap de setmana, divendres, dissabte, que poden tocar els 37 graus, 37-38 graus a ponent. És el que esperem. És a dir, hi ha temperatures que aquestes temperatures, si no falla la previsió, doncs duraran tot això, va tot estirar 2-3 dies. Un ambient de ple estiu. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia. A veure, hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista AP7 hi ha un carril tallat a Gelida, en sentit Girona, per un accident. Això provoca 6 quilòmetres de retenció des de Subirats. A la mateixa autopista AP7 hi ha 2 quilòmetres de cua a Borrassà, en sentit nord, 4 quilòmetres de retenció de Vilafant a Llers, en sentit nord. En aquests moments, en aquest tram, la sortida 3 està tallada en sentit nord per regulació de trànsit. I encara a l'AP7, més endavant, hi ha 5 quilòmetres de retenció de Campmany a la Jonquera, en sentit nord. A la Nacional 2 hi ha retencions de Vilatenim a Pont de Molins, en sentit nord, en sentit França. A la C60 hi ha cua de la Roca Argentona en sentit Mataró per un camió avariat que talla un carril. La C32 carregada a Cornellà en sentit Barcelona, i a la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10 hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i lentitud de Zona Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot, bon dia.
Mireia, gràcies, que acabis de passar una bona tarda.
Gràcies, igualment.
Bé, doncs ja està aquí, ja llegó. José Luis Gil, titulars esportius de la jornada. Com estàs, José Luis?
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia. No sé ben bé dir-li quin és el titular, perquè el titular l'estem esperant. L'estem esperant. I és que sabem que avui Joan Laporta, el president del Barça, trenca el seu silenci. Mm-hmm. Farà una entrevista pels mitjans del club, per Barça One, on s'espera que pentini, d'alguna manera, tots els ítems de la temporada 23-24 en blaugrana, una temporada més negativa que no positiva, però aquest material, aquest document, encara no ens ha arribat. Anem a veure si quan comenci l'edició d'avui d'Esports Cope tenim aquest material i tenim aquestes reflexions i aquesta anàlisi de Joan Laporta del que ha estat la temporada en clau blaugrana, si les preguntes són profundes o no, si les respostes són aprofundint en temes o no, si deixa algun titular. En resum, pendents de Joan Laporta, a veure si en temps d'Esports Cope ja tenim disponibles les paraules del president blaugrana. Tot això en un dia on a Girona estan d'aniversari, i és que tal dia com avui, ara fa 7 anys, es va produir el primer ascens del Girona a primera divisió. Un Girona que continua enllestint la reforma de l'accionariat per adequar-se a les peticions i a les demandes de la UEFA per poder jugar la propera edició de la Lliga de Campions. Parlant d'ascensos, en clau espanyol, repassarem les dues promocions que va superar l'equip blanquiblau en el seu moment per pujar a primera divisió. I en quant a seleccions, doncs tenim avui una Espanya-Dinamarca, 9:45 de la nit a Tenerife, classificació per l'Eurocopa, una classificació molt apamada per les noies de Montse Tomé. Recordem, sense Aitana Bonmatí, que està lesionada. Demà serà el torn de la selecció masculina, preparació de l'Eurocopa contra la selecció d'Andorra. I en bàsquet, per què diu vostè?
Home, el Barça de bàsquet està en reformes.
Doncs sabrem detalls del futur del Barça de la secció de bàsquet. De moment, el que es diu, amb veu de diferents popes de la informació basquetbolística, és que finalment Mario Gessoña no signarà pel Barça. La cosa està entre el Madrid o una oferta fora de números, econòmicament parlant, de Panathinaikos. És a dir, que s'esvaeix la possibilitat de que Mario Gessoña arribi al Barça. Sí que arribarà Juan Núñez, perquè diuen aquests popes que el Madrid no té intenció d'igualar l'oferta que faci el conjunt blaugrana per aquest base, que recordem està jugant a la Lliga Alemanya. I a Girona tenen nou director esportiu, l'equip de Marc Gasol, el Girona de bàsquet, el masculí, que té nou director esportiu a la figura d'un clàssic del bàsquet espanyol, com és Fernando Sanemeterio, moltes vegades internacional, component de la selecció espanyola, i que ara està sota les ordres del president Gasol al Girona de bàsquet. En futbol sala, comença malament el playoff de semifinals pel Barça. Barça 2, Cartagena 3. Es pot redreçar, segon partit a Cartagena, per forçar el desempat, que seria el Palau Blaugrana. I en waterpolo passarà per Esports Copé Dani Ballarg, el tècnic del Mataró. Amb ell parlem d'aquesta lliga assolida pel conjunt del Maresme. Insistim, esperant a Joan Laporta i les seves paraules, a veure què diu i a veure com ho diu als companys de Barça One. Un Barça que, per cert, i un Laporta que, per cert, està intentant tancar una operació econòmica per tal de poder començar, d'alguna manera, el mercat d'estiu de fitxatges.
És una qüestió molt angoixant, en aquesta del Barça.
Vull dir que és una qüestió, però, escolti, jo al final tinc la sensació que al final els diners apareixen, o el marge de maniobra apareix. Perquè, clar, de què val... Ara em poso la pell de Tebas, president de la Liga.
Vale.
De què val que Mbappé vingui al Madrid si no hi ha competència?
No, és clar. Precisament, si això ho traslladem, fem un paral·lelisme amb el futbol femení, tenim un Barça femení imbatible, hiperpotent, però si no hi ha competència a la Lliga Espanyola femenina...
Al final...
La competència la tens fora, no aquí.
És com la Lliga d'handbol. Cada vegada es nota més, quan el Barça surt a Europa, el desnivell que hi ha a la Lliga d'handbol aquí a Espanya entre el Barça i la resta dels mortals.
José Luis Gil, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Copé amb el Joan Ballori. De seguida parlarem de... empadronaments. D'entrada, tothom, i això diu la llei, ha d'estar empadronat en el municipi on resideixi. Tenir residència, és a dir, residir a un municipi, significa tenir un domicili fix en aquest municipi? Doncs no. No és necessari. De fet, la Sindicatura de Greuges de Barcelona i també el Síndic de Greuges de Catalunya estan recordant a l'Ajuntament de Barcelona que la tramitació dels empadronaments sense domicili fix s'ha de resoldre aviat, com a màxim en 3 mesos, i que si no diuen res, si hi ha silenci, el silenci és positiu. Això podria ser aplicable a molts municipis de Catalunya que, per qüestions polítiques, per qüestions burocràtiques, doncs dilaten aquest procés d'una manera pràcticament eterna. És a dir, l'empadronament ha de ser per tothom. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, Copé Catalunya i Andorra, però abans no sé si vols entrar al teu pis. Si vols entrar al teu pis, em permets que t'aconselli Don Piso, perquè ja tenen 40 anys, eh? Se'ns ha fet grans, 40 anys a Don Piso, eh? Ja saps que només els de Don Piso es mullen de veritat a l'hora de vendre el teu pis. Mira, com ara compleixen 40 anys, et regalen un iPhone 15, et regalen un iPhone 15 només per posar a la venda el teu pis. Encara que no el venguin, l'iPhone és teu. Està clar, però el vendran. Segur que el vendran, eh? Però ja saps, trucar a Don Piso. Consulta les bases d'aquesta promoció a donpiso.com. Donpiso.com. Don Piso, al telèfon 93-306-90-90.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600.
Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Disfruta del partido con la nevera llena.
Solo hasta el 5 de junio, al comprar cualquier frigorífico o congelador en El Corte Inglés o en Hipercor, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta modelos y marcas participantes en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Este jueves, Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les sindicatures demanen als ajuntaments agilitzar la tramitació d'empadronament de les persones sense domicili fix. Doncs això passa per les persones que tenen llogades unes habitacions, per exemple, o senzillament persones sense llar. David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Què tal? Benvingut.
Molt bon dia.
Bé, exactament quina és la situació d'aquestes persones que no tenen un domicili fix?
Sí, si ho posem en context, i el que tu deies és cert, el que és l'empadronament és un mapeig de les persones que resideixen a Barcelona. La setmana passada es va fer una lectura del padró a 1 de gener del 2024 i el que es deia és que a Barcelona hi ha 1.700.000 persones residents, és a dir, que pernocten a Barcelona. Tenint en compte que a Barcelona durant el dia hi ha 2.700.000 persones, és a dir, gent que transita per Barcelona. Però a nosaltres ens interessa en aquests moments aquestes persones que pernocten a Barcelona, és a dir, que estan residint de manera fixa a Barcelona. El que veiem és que per poder fer aquest mapeig s'han de poder empadronar i, per tant, és una obligació que té la persona que resideix a Barcelona d'empadronar-se, però també és una obligació de l'administració d'empadronar a aquestes persones perquè és l'accés a diferents drets que tenen, com el dret a participar, el dret a accedir a la sanitat, a l'escolarització dels infants o a poder gaudir de determinats ajuts. El que hem de veure és que això, per empadronar-nos, hi ha determinats municipis que posen unes determinades barreres. Unes són barreres polítiques i unes són barreres burocràtiques. Mm. En aquest sentit, el que veiem és que Barcelona, en quant a barreres polítiques, ho està fent bé, perquè és dels pocs municipis de l'àrea metropolitana que no només empadronen les persones que tenen un domicili establert, sinó aquelles persones que tenen un domicili fictici. És a dir, que no tenen domicili fix, que poden ser les persones sense llar o les persones en habitatge insegur, que són aquelles persones que estan rellogant habitacions i no les deixen empadronar.
D'acord, aquesta seria la situació. Llavors, clar, com tu dius, hi ha municipis que sí que posen aquestes barreres i ho dilaten, però és obligatori, no? La llei diu que, no sé si ho diu la llei o no, si una llei que diu que obliga que totes aquestes persones estiguin empadronades.
Clar, la llei ho diu això perfectament. Què passa? Que com molts municipis... I també hem de pensar que no ho hem d'abordar només en clau municipal, sinó també en clau metropolitana. Per què molta gent sense domicili fix ve a empadronar-se a Barcelona? Perquè no els deixen empadronar al domicili de voltant. Nosaltres el que diem és, no, a Barcelona només ha d'empadronar la gent que realment resideix a Barcelona. Per tant, no ha d'assumir obligacions de deixar d'aquests altres municipis. Però realment, la gent que resideix en Barcelona i no pot acreditar un títol de lloguer, no pot acreditar un títol de propietat, o no pot acreditar una ocupació, perquè les ocupacions també es poden empadronar, aquesta gent el que se li hauria de fer és facilitar els tràmits per empadronar-se sense domicili fix. I és aquí on diem nosaltres. Barcelona, per una part, estava fent bé perquè les barreres polítiques no les estableix, però considerem que hi ha alguna barrera burocràtica que endarrereix a l'empadronament sense domicili fix o en domicili fictici. Quina és aquesta? S'ha de comprovar realment que les persones estan residint a Barcelona per poder-les empadronar. I aquesta comprovació es fa mitjançant un ICR, que és un informe de coneixement de residència. I per poder empadronar-se s'ha de conèixer que està residint realment a Barcelona. Mm. I aquí és on hi ha una discrepància entre el consistori, la interpretació que fa de la norma al consistori i la que fem des de la sindicatura. Des dels consistoris diu, primer comprovarem aquest informe de coneixement de residència i un cop coneguem que realment està residint a Barcelona, l'habilitarem amb un títol perquè pugui iniciar els tràmits d'empadronament. Què és el que passa? Que aquest comprovació, aquest informe de coneixement de residència es demora moltíssim, es pot demorar 3 o 4 mesos, parlant en termes curts, perquè tenim constància que s'allarga molt més. Un cop te'l concedeixen, te'l poden denegar també, te'l concedeixen, és quan tu inicies el tràmit d'empadronament. Fent una lectura estricta de la normativa sobre l'empadronament, no és així, sinó que la persona va empadronar-se quan inicia els tràmits d'empadronament, l'òrgan instructor és l'encarregat, dins del tràmit d'empadronament, de comprovar si aquella persona resideix o no en el municipi. I aquí el que veiem és que des del moment que tu presentes el document d'empadronament fins a la resolució no poden passar més de 3 mesos. Perquè si passen més de 3 mesos des que tu inicies els tràmits d'empadronament fins a passar 3 mesos no es diu res, aquí opera el que es coneix com a silenci positiu.
D'acord.
Si l'administració no respon, s'entén que aquella persona està empadronada.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greus des de la ciutat de Barcelona. Escolta, moltes gràcies per les explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
I de seguida parlarem de la Conca, parlarem de menjar, de portar menjar a domicili i de videojocs. Poden ajudar els videojocs als joves amb problemes?
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Donatura. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico, lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una super oferta hoy.
Gratis, 28 parches reductores anticelulíticos más el té detox más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mireu, l'altre dia vaig demanar, bé, només jo, sinó part de la gent de la ràdio, vam demanar menjar a la Conca, a la Conca 1932, al Mercat de Galbany, que t'ho porten a casa, eh? I amb això vull parlar amb l'Elvira de la Conca. Elvira, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies, Cruz.
Escolta'm, vull parlar de la truita de carxofa que vam menjar l'altre dia. Una truita de carxofa de proximitat, de baix, en aquest cas.
Sí. Bueno, primer vull saber, què et va semblar la truita?
Oh, magnífica. És que jo sóc molt fan de la carxofa, eh? També t'ho he de dir, que no seré gaire objectiu, perquè a mi la carxofa m'agrada molt. I, home, la del baix, jo sóc del Prat, vull dir, estic acostumat a aquest tipus de carxofes, vull dir, fantàstica, fantàstica. Clar. Hi havia un què? Perquè, clar, estàvem parlant, dic, ostres, la truita, si és que estava tot ple de carxofa, la truita, era una passada, vull dir, la gent estava flipant amb això, eh? Quines truites més teniu, Elvira?
Sí, mira, jo t'explicaré primer per què et va agradar tant la truita.
Vale.
La truita et va agradar molt perquè nosaltres, en el nostre mercat hi ha un pagès que és de Sant Climent, i ell, doncs, conrea carxofes i altres coses, no?
Clar.
Llavors, ell ens truca i ens diu, quantes necessitareu per demà? Doncs pues mira, tantes. I tal com li demanem, cull. Vol dir que l'endemà nosaltres rebem les carxofes, les pelem, les preparem, i fem les truites.
No, és clar, perquè em va agradar tant.
Truites.
Sí, i altres truites.
Per això, ara ho entens, perquè et va agradar
home,
tant,
sí,
oi?
Home, ja això es nota, el producte es nota, home, sí, es nota.
Clar, perquè és que és fresc, que no pot ser més.
I és que, a més, la gent que diu que...
M'ha passat per càmera.
Que, no, exacte, això aquí volia anar a parar, que moltes persones diuen, no es nota tant. No, sí que es nota. Quan un producte és fresc del dia, o collit el dia anterior, es nota, clar. I es nota molt, sí que es nota. Inevitablement.
Saps, es nota. Sí.
I d'altres truites?
Llavors, tu em preguntaves, altres sabors?
Pues sí.
Mira, per exemple, fem la truita de carbassó, que també està boníssima.
Sí.
La fem, aquesta la fem sense patata, perquè hi ha qui diu que, oi, és que la patata engreixa... Bueno, doncs pues, carbassó sense patata. Fem la de patata i ceba, la tradicional de sempre. Si ens truquen el dia abans o a primera hora del matí pel migdia, ens poden trucar i ens poden dir, escolta, jo vull la truita de patata, però no m'hi poseu ceba. Cap problema, no posarem ceba.
Mare meva, quin pecat, això és un pecat, però bé, és igual. No entrarem a discutir així.
Hi ha gustos
per tot. No, i tant. No discutiré això, però per mi és un pecat. Una truita de patata sense ceba és, jo què sé, és com un dia sense sol, vull dir, és una cosa que no sé.
Un dia sense sol, mira, que trist, eh?
Una cosa
estem tan acostumats al sol.
Que no.
Vale, llavors, mira, fem una truita d'esbarzínia amb patata, que jo t'explicaré. La meva mare, a casa, clar, com que som llagomaires, ella sempre feia la truita de mongetes amb albergínia.
Sí.
Que està boníssima. I jo vaig començar a fer-la. Però no l'entenien. Les senyores no ho entenien, això de la truita de mongetes amb albergínia. Llavors, bueno, vam dir, bueno, doncs, provem el més tradicional. Patata i albergínia. Bueno, és un exitazo.
Veus?
Queda tan suau, queda tan bona, tan esponjosa, és boníssima.
Doncs ja ho sabeu, tot això, a la Conca Mil, esteu al Mercat de Galbany, continueu allà, en tot cas, sí. I porteu el menjar a casa també, no només el podeu encarregar, anar a buscar-lo i el porteu a casa també, no?
Clar. Sí. Ens truquen per telèfon, ens encarreguen tot el que vulguin i llavors, pues, mira, d'aquí una hora i mitja, dues hores, jo estaré a casa o estaré a aquesta adreça, que és la meva feina, com va ser el vostre cas, ho portem a la COPE perquè ho necessiteu aquell dia, m'entens? Igualment, gràcies.
Doncs ja ho sabeu, adéu. Si voleu menjar, acabat de fer menjar de proximitat, t'ho porten a casa, cuina de mercat, en aquest cas, la Conca 1932 al Mercat de Galbany. Parlem ara d'antiherois. El viatge de l'antiheroi en el videojoc i com pot ajudar joves amb problemes, fins i tot. Hi ha un llibre que explica aquesta evolució del viatge de l'antiheroi en el videojoc, i aquest llibre és de l'Alfons Freire, director del grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Abat Oliba Feu. Alfons, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu, tot bé?
Tot perfecte.
M'alegra. Escolta'm, per què els antiherois ara comencen a... Primer comencem possiblement per la definició. Què és un antiheroi?
Pues mira, és una molt bona pregunta perquè, de fet, és un tema en que si busquem una mica per les xarxes socials i per internet, veurem que hi ha diferents opinions, diferents teories i fins i tot hi ha una mica de postveritat, no? Aleshores, jo proposo una definició que és pròpia, que és un personatge totalment ambivalent, no és ni un heroi, no és ni el típic, diguéssim, antagonista de l'heroi, sinó que és un personatge més ambivalent, més amb una foscor profunda, que té amagades moltes coses. Entre elles, trobem que té traumes, que a vegades presenta addiccions, altres vegades també podem parlar que té un passat fosc, no?
Un passat fosc i una mica al marge de la llei, vell de la llei, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, és un personatge que treballa al marge de la llei, com tu dius, i bueno, parlem de personatges com, per exemple, Dante Sparda, Bayonetta, Ada Wong, de la saga Resident Evil, Marcus Fenix, de la saga God of War, l'Esparta Kratos, de God of War, l'alter ego de Mario, que es diu Wario, també l'alter ego de Sonic, que es diu Shadow, i protagonistes de la saga com d'assassins o personatges de Marvel, com abans deies tu, no? De Deadpool o Lobezno, o també protagonistes d'altres sagues com The Last of Us o The Witcher.
Sí, però són antiherois que tenen un passat, és veritat, que està al marge de la llei, però l'espectador empatitza amb ells perquè està justificat, no?, que estiguin, és a dir, el destí els hi ha portat, la societat els hi ha portat aquesta part fosca de la vida. O sigui que no és una maldat per maldat, no és malo, sinó que és un malo justificado.
Exacte, no? No és allò de... S'ha de justificar el mal, no?
Sí, el mundo me ha hecho así, el mundo me ha hecho así.
El mundo me ha hecho así, no, exacte. A més, són personatges que, en segredi o no, són més humans, perquè són imperfectes, i les persones són imperfectes. Aleshores, d'aquesta manera generem més empatia, no? I ens sentim una mica més reflexats o més representats, millor dit, perquè són personatges que... Alguns, com deia abans, tenen malalties, altres tenen addiccions i tenen un passat, no? Aleshores, no són un Superman, no són un Luke Skywalker, un Son Goku, no sé, o com deies abans, no? Personatges com un Spider-Man que...
Fins i tot...
sempre...
És que fins i tot Darth Vader podria ser un antiheroi. Darth Vader, sí, de Star Wars. Sí, tindria aquest punt, que sí que és molt dolent, però és que està justificat per l'amor, per...
Exacte,
és un antiheroi també justificat, fins i tot, eh?
Sí, a més, podem dir un altre tema, i és que si el viatge de l'heroi, no, el monomito, el patró narratiu tradicional de Joseph Campbell, no, el conegut com el viatge de l'héroe, sempre parla de la llamada a l'aventura, no? L'antiheroi surt de la venjança. O sigui, la seva motivació, el seu leitmotiv acostuma a ser la venjança. I això és un tema molt important, és el que tu deies de Darth Vader. Si mirem Darth Vader, el seu... diguem, el seu art narratiu des del principi fins al final, sí que parlem d'un antiheroi. Si només mirem algunes parts, parlaríem més d'un vilà, no?
El paper de l'antiheroi i aquests nous personatges tenen alguna influència en atreure les noies també a ser gamers?
Sí, de fet és un dels capítols que dedico al llibre, que es parla de com també la representació de l'heroïna, no? A través no només de les clàssiques antiheroïnes, com per exemple la Bayonetta, no? Que tothom coneix, o tothom del sector dels videojocs, almenys, sinó també de nous videojocs que estan reflectint problemes reals i socials, i que, per exemple, hi ha un videojoc que parla del bullying, un altre que parla del suïcidi. I aquests videojocs, no sé si per casualitat o perquè s'està creant una tendència, acostumen a estar protagonitzats per protagonistes femenines, no? Aleshores, són videojocs que parteixen de personatges que no són heroics, sinó que són antiheroïnes, i que ajuden també a que les noies, les dones, no, puguin sentir-se també més introduïdes en la indústria del videojoc, que, com tu deies, està cada vegada més present i que ha superat a la indústria musical i a la indústria cinematogràfica, no? És una de les indústries més importants del món, i ara ja no és una qüestió de quatre friquis jugando,
no.
Sinó que hi ha milions i milions de persones que acostumen a jugar i que no només juguen als típics jocs que són més casuals, no? com los FIFAs i los Call of Duty, sinó que hi ha una línia nova de jocs que estan treballant més temes socials i narratives més complexes.
Atenció, perquè és que, en veritat, estem davant d'un pastís enorme que continua creixent. Com pot ajudar, i amb això ja pràcticament acabo, Alfonso, com pot ajudar tot això, totes aquestes figures i tot el videojoc a la psique dels nanos, sobretot, dels nens i les nenes? El poden ajudar, quan parlàvem de bullying, quan parlàvem de l'antiheroi, d'aquest exemple, clar, el poden ajudar d'alguna manera a equilibrar la ment d'alguna forma? El poden ajudar mentalment?
Sí, mira, allà sí que tradicionalment hi ha molts estudis, i que són estudis que diguem que no estan fets a la babalà, no? Però hi ha estudis que parlen de la influència negativa dels videojocs en la violència, en segons quines conductes tòxiques i violentes, sobretot als jocs online, no? Però també, i jo no estic aquí fent apologia de que s'hagi d'ajudar als videojocs ni res, i sobretot als més petits, no? Però també hi ha una línia que són els serious games, els juegos serios, que estan dedicats a la salut, no? De fet, jo avui mateix estic testant un videojoc que ajuda a nens que estan en un tractament de càncer, i que els ajuda, pues, a poder aprendre i conèixer millor el seu entorn des de l'hospital, no? I són jocs que estan pensats a ajudar les persones.
Doncs aquest viatge de l'antiheroi, de ser una persona, la dolenta de la pel·lícula, ser el protagonista de videojocs, el viatge de l'antiheroi en el videojoc, el viatge de l'antiheroi en el videojuego, és el llibre de l'Alfonso Freire. Alfonso, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres per trobar un forat en la vostra programació, i és un plaer participar en el vostre espai radiofònic. Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Arribem a les dues. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.